Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvinguts de nou a l'Empodcat, que com tots ja sabeu, és un espai que, en el qual conversem una miqueta i expliquem alguna cosa sobre les urgències i emergències sanitàries. Un podcast conduït per un equip multidisciplinari i multicèntric. Per un costat tenim l'Albert. Hola, Albert, bon dia.
Bon dia, bona nit, bona tarda, bon el que sí.
Explica'ns alguna cosa d'on te treballes i per la gent que ens segueix per primera vegada, que així ens coneixen una miqueta.
A veure, si hi ha nous oients, sempre benvinguts nous oients. Jo sóc l'Albert Om, sóc infermer d'urgències i emergències. Treballo ara mateix a l'Hospital de Cerdanya, un centre binacional que hi ha a la Cerdanya, a la Cerdanya catalana, als Pirineus catalans. I tinc un blog que es diu Emermed Pirineus, emergència mèdica al Pirineu, emermedpirineus.cat, i també les xarxes socials corresponents, el Twitter, Mastodon, que per qui no ho conegui, quan Twitter acabi de patar del tot, no anirà per a tots, Jo estic a mastodon.cat.
Jo de moment no he trobat cap canvi especial, amb amb Twitter, no sé, és que no hi estic molt posat, però no ho sé.
Que deus fer servir l'aplicació oficial de Twitter, no?
Bueno, home, quan estic en el telèfon sí, i en l'ordenador, la pàgina web, no sé si... Suposo que sí que deu ser l'oficial, no sé.
Ah, perquè tots els que fèiem servir aplicacions per enviar piulets que no eren la de Twitter, ens hem quedat amb els mocs.
Ah, sí? No funcionen ara?
Senyor Elon Musk ho ha tancat tot.
Ostres, no ho sabia.
I després hi ha tot un altre tema de discurs de l'odi i d'algoritmes que fan coses lletges i tal, però això és una altra història. Va, i a l'altra banda, Xavi Basurto, va, explica qui ets tu i d'on vens i on vas.
Jo sóc en Xavi Basurto, que soc metge d'urgències a l'Hospital de Figueres i també estic amb la USBA del SEM, el 606, i tenim un blog que és l'urgem.cat i a Twitter és @urgemcat. I en allà doncs, també expliquem quan tenim temps, perquè ara últimament anem una miqueta trafegats i estem publicant poques coses, però bueno, a Twitter és més fàcil perquè la cosa és més curta i tal i anem fent cosetes, però el blog li costa una miqueta. Però bueno, ja hi ha coses interessants i de tant en tant i anem posant coses que després us expliquem a l'Empodcat. O sigui que d'una manera o l'altra, si esteu interessats, és fàcil d'arribar-hi. Per cert, que l'altre dia, un d'aquests últims podcasts que hem posat, vam parlar sobre la fibrinòlisi del TEP i en vam fer també una sessió a l'hospital i tot això, i no sé si és la llei de no sé qui, però va ser fer la sessió d'aquesta i al cap de 4 dies vam tindre un TEP xocat i que feia pinta d'estar-se morint, i els que estaven de guàrdia van dir: ostres, que fa poc que vam fer la sessió del TEP de fibrinòlisi i no sé què. I sí, al cap d'un rato el pacient estava superbé, havia millorat les tensions i va arribar a l'hospital que havia d'arribar superbé. I no sé, que té una bona experiència, que de vegades fas aquestes coses i sembla que no hagi de servir de res, però... Doncs mira, si t'enganxa que al cap de pocs dies tens un cas interessant com aquest, doncs
molt bé.
La gràcia. No sé si t'ha passat mai, tu, que repasses algun tema així, és a dir, vaig a repassar-me el pneumotòrax, atenció, no sé quantos, pum, i al cap de 4 dies t'apareix allà el pacient que et diu... I dius, mira, sort que m'ho vaig repassar-ho fa 2 dies. Són com allò dels...
Evidentment que ha passat.
El que explicaves tu un dia dels els esdeveniments de baixa probabilitat... No te'n recordes allò que hi havia aquell acrònim que no me'n recordo?
Els cago.
Els cago.
Els casos, casos d'alta gravetat ocasionals.
Ah, exacte.
Sí, sí.
Ah, exacte.
Gran acrònim aquest.
Sí, els cago. Molt bé, és que m'hi he recordat ara. Molt bé. Doncs avui, en l'episodi d'avui, teníem... un podcast que és del One Page UCA o alguna cosa així, no? Que es parlava de la pulsioximetria i havies fet la traducció, no?, d'aquest podcast i tot això.
No és un podcast, és una... Si, de no sé quin episodi, ho vaig fer com una recomanació. El One Page ICU és d'un senyor, Nick Mark, que també el teniu a nickmark@medmastodon.com, que el que fa un resum d'algun tema en concret amb un sol full. Per això el one page.
O sigui, és com una fa com una infografia o com una, bé, un resum en una sola pàgina, no?
Exactament.
I per això es diu one page.
One pager, ICU. ICU perquè parla de temes de cures intensives. I em vaig traduir un, en tinc un parell més allà al calaix, esperant, no sé exactament què espero, algun dia els acabaré de traduir, de moment tinc aquest. I com que és un tema que és molt bàsic, bàsic en el sentit de, no perquè sigui senzill, sinó perquè és àmpliament utilitzat per moltíssima gent en moltíssims entorns, hi ha molta informació a donar
sí.
per fer-lo servir bé. I penso que, mira, és una bona manera de fer-ho en format podcast, també pot servir. O sigui, avui parlarem de la pulsioximetria, aprofitant aquesta infografia.
Parlem d'això i després tenim els apartats de sempre, que si els urgent mots, les recomanacions i el menys és més. Si et sembla, si vols començar, i Albert?
Vinga, parlem de la pulsioximetria. El primer que potser hauríem de parlar de la pulsioximetria és què carai és, no? Què és la pulsioximetria? La pulsioximetria és la mesura contínua i no invasiva de la saturació d'oxigen de l'hemoglobina. 10 paraules seguides i ara potser comencem a desgranar-les una mica. Parlaré primer una miqueta de què és això de la saturació d'oxigen de l'hemoglobina, perquè si tenim una miqueta clar això, podem entendre moltes coses darrere. L'hemoglobina és una proteïna que té un ferro dins que serveix per captar l'oxigen que hi ha dins una solució i poder-lo transportar. L'hemoglobina està continguda dins dels glòbuls vermells. I el que fa aquesta hemoglobina és això que acabo de dir, és a dir, troba les molècules d'oxigen molecular, d'O2, que circulen dins el líquid, plasma en aquest cas, les captura, se les queda dins, és transportat a distància, aquesta proteïna dins el glòbul vermell, i quan arriba a on convingui, als teixits, aquesta molècula d'oxigen que es desprèn i es difon, fa el camí invers, se'n va al plasma i del plasma se'n va cap a les cèl·lules veïnes. Això que sona senzill, de senzill no en té absolutament res, i fa servir un principi fisiològic molt interessant que queda registrat en una cosa que tots els que heu fet carrera us heu de recordar, que és la famosíssima corba de dissociació de l'hemoglobina.
Uh-huh.
Perquè aquesta captació d'oxigen la fa els capilars alveolars, evidentment, que és on arriba l'oxigen de l'aire ambient. L'alveol està ple d'oxigen, que difon i s'equilibra la quantitat d'oxigen que hi ha a l'aire dins l'alveol, l'aire alveolar, s'intenta equilibrar fins amb el que hi ha dins del plasma sanguini i aquí la molècula d'hemoglobina s'emporta la molècula d'oxigen. En funció de la quantitat d'oxigen que hi ha dissolt en el plasma, doncs l'hemoglobina se n'emportarà més o menys. Quan parlem de saturació de l'hemoglobina, el que estem parlant és de totes les molècules d'hemoglobina que hi ha dins els glòbuls vermells, quin percentatge queden saturats, quin percentatge capta l'oxigen i, per tant, ja no en pot agafar més. La saturació vol dir que ja no hi ha més hemoglobina lliure per captar més molècules d'oxigen. Si és un 100% de saturació, vol dir que no queda cap molècula d'hemoglobina que no hagi captat un oxigen. Aquesta corba de dissociació de l'hemoglobina, que l'intentaré descriure, bàsicament és una corba que comença molt avall, al zero, de seguida puja amb un pendent molt pronunciat i a partir de cert, que ja direm el número, a partir de cert moment aquesta pendent s'aplana i llavors segueix una línia plana fins que arriba pràcticament plana i es queda en aquesta mena d'altiplà, aquesta mena de masset. Això el que vol dir és que, amb els números, no? És a dir, el 100% de saturació és la part de dalt d'aquesta corba i amb l'altre eix és en funció de la quantitat d'oxigen que hi ha dissolt en plasma, que és zero a la nostra esquerra i va augmentant fins a la dreta, com més oxigen hi ha, més molècules d'hemoglobina queden saturades per aquest oxigen. Però amb aquesta forma que us he explicat de la corba, és a dir, que inicialment puja amb un pendent molt dret, no diré que vertical, però gairebé, i després s'aplana, vol dir que quan tenim moltíssima quantitat d'oxigen dins el plasma, arriba un moment en què l'hemoglobina queda saturada i per més oxigen que posis al plasma ja no en podrà transportar més. I a l'inversa, és a dir, en el moment en què baixem d'una certa quantitat d'oxigen dissolt en el plasma, que aniríem pressió parcial d'oxigen, es desploma brutalment la quantitat de molècules d'hemoglobina que queden saturades i, per tant, la capacitat de transportar aquest oxigen.
Uh-huh.
Per què l'evolució ens ha portat a transportar l'oxigen en l'hemoglobina i no dissolen en el plasma? Com ens hi ha portat, no hi ha una... L'evolució no segueix cap norma, simplement allò que funciona progressa i el que no funciona no, però la gràcia és justament aquesta corba. És a dir, nosaltres captem l'oxigen allà on és disponible i allà on és menys disponible el perdem. I el perdem gràcies a aquesta corba. Això donaria per dos o tres classes de fisiologia, i quines coses fan que la corba vagi cap aquí i vagi cap allà, i a la dreta, la desviació a la dreta i a l'esquerra de la corba de l'hemoglobina. I em sembla que ja he fotut massa rotllo i hi ha d'haver gent que ja s'ha perdut, o sigui que ho deixarem aquí. Bàsicament, la idea és que la relació entre la quantitat d'oxigen que hi ha dins el plasma no és lineal respecte a la saturació d'oxigen. D'acord? Això és important per coses que explicarem després. La gràcia de la pulsioximetria, que hem dit que és la mesura de la saturació d'oxigen de l'hemoglobina, la part que és important és que és no invasiu. No necessitem punxar el malalt i fer-li una gasometria, no necessitem que porti un catèter arterial per anar-li traient gasometries i anar-ho mesurant amb una màquina, sinó que disposem d'un element extern, no cruent, no fa mal, que ens permet mesurar-ho. I a sobre ens permet mesurar-ho de forma contínua, que és l'altra paraula que sortia en la definició aquesta llargota que he llançat.
Val.
I com ho podem fer de forma no invasiva detectar això? Física, companys, física. La que odiàvem profundament a l'institut, doncs la física aquí surt.
Parlem de fisiologia i ara parlarem de física, eh?
Correcte, correcte. És que tinc fills adolescents i els haig de fotre cagarela perquè estudiïn, perquè si no tot és una merda, tot és una merda, tot és una merda. Doncs home, serveixen, les coses serveixen.
No t'ho has equivocat de podcast, no?
No, no, vaja, espero que no, espero que no. Va, seguim. Un dels principis físics és que les molècules són capaces de captar una part de la radiació electromagnètica entre la qual la llum és absorbida per la molècula i, per tant, si tu llences tot un espectre, tot una llum de múltiples longituds d'ona, de moltes freqüències diferents, hi ha una part que no arriba perquè és absorbida per al que t'interessi en aquest moment. No? Nosaltres, en el nostre cas, ens interessa per la hemoglobina saturada, però si ets astrofísic, interessarà per la pols interestel·lar, per dir alguna bestiesa. Com ho mesurem, això? Mira, bàsicament el que tenim és un aparell que n'hi direm sonda, el dispositiu que es connecta al malalt, que acostuma a ser un didal. Escolteu, cosa de l'Urgent Mot, eh? El didal és una cosa que feien servir les iaies per no punxar-se quan cosien. Cosir, allò que una agulla amb un fil i tal, allò que ja no fa ningú, eh? El didal era això. Ara ja, quan li dius un nen el didal, jo crec que dibuixem un didal, dibuixarà un pulsioxímetre, perquè no hem vist un didal en sa vida. Ja està, aquest aquí el comentari de vell. Doncs tenim aquest didal, aquesta sonda, que el que fa és ter un emissor, un dioda, que emet llum, que travessa el teixit i és rebut per el receptor que hi ha a l'altra banda de la pinça. Llavors, la gràcia és que la nostra hemoglobina absorbeix la llum d'una determinada longitud d'ona. Llavors, realment no tenim un LED, en tenim dos. Tenim un LED que emet amb llum vermella i un altre LED que emet amb llum infraroja que nosaltres no podem veure, però que l'emet. Les dues llums travessen el teixit i són absorbides de forma diferent. La llum vermella, diguem que travessa més el teixit, diguem-ho així, i la llum infraroja és més absorbida per l'hemoglobina saturada d'oxigen. Llavors, el que tenim és una màquina que sap quanta llum emet d'una banda i mesura a l'altre costat quanta llum ha rebut. I aquí ve una de les coses que és important per després, interpretant amb uns algoritmes que cada màquina són els seus, amb uns càlculs que cada fabricant s'ha tret de la màniga, en base a la diferència que hi ha entre el que ha emès amb una freqüència i el que ha rebut d'aquesta freqüència, almenys de les dues freqüències de llum que ha emès, doncs et dono un número que correspon a la saturació, és a dir, quina quantitat de l'hemoglobina que hi ha dins la sang d'aquest pacient està agafant oxigen i quina part no. És a dir, tenim llum que travessa un teixit i la màquina fa màgia i diu un número. I aquí comencem, anem aquí ara, ja anem a rajar de la tècnica, perquè la tècnica és molt ben parida, però té mancances. I les mancances aquestes, és important tenir-les clares. De fet, és gairebé més important saber quan te'n pots refiar i quan no. Bé, llavors tenim els fabricants, ens han donat aquestes màquines també ben parides, que ens mesuren la saturació d'oxigen. Però també passa una altra cosa. El nostre cos, la sang no flueix de forma lineal, sinó que flueix de forma pulsativa. I tenim el cor que cada segon fa la seva contracció i empeny la sang en forma d'una ona. La sang arterial ve en forma d'ona. Sí que quan torna de forma venosa acostuma a ser més lineal, però en l'arterial, en la fase arterial de la circulació, doncs és...
Sí, de forma pulsàtil, no?
Pulsativa, pulsativa. Després en parlem d'això. Doncs ve de forma pulsativa, llavors la màquina que ens permet ens mesura quina part d'aquesta sang que circula de forma pulsativa està saturada amb hemoglobina, és a dir, quants de les molècules d'hemoglobina porten oxigen, i alhora ens mesura cada quant arriba aquesta onada. Per tant, amb un mateix aparell tenim dues coses. Ens mesura una freqüència cardíaca i alhora ens mesura quin percentatge d'aquesta hemoglobina ve saturada amb oxigen i quina no. Per això, el de pulsi, oximetria. tenim aquestes dues coses, aquestes dues parts, la pulsa i l'oximetria. Si de cas ens dediquem ara una miqueta a parlar d'aquesta oximetria, realment, si això que t'inventen ben parit, que ara pots comprar els xinos. Abans, jo recordo el primer pulsoximetre de butxaca que vaig comprar, vaig haver de comprar a l'eBay fa 10 anys. Ja era barat, llavors. Ara, amb el Covid, ara penso que és que hi ha més pulsoximetria.
Sí, sí.
Bueno, ens venen pacients que el pulsoximetre de casa, oh, Déu meu, terrible, estic a 94, oh, horrorós, no? Segur que tots n'hem vist ja. Hi ha alguns que et venen, que diuen que estan a 60 i dius, d'acord, llenci el pulsoxímetre, ho faci bé. Perquè, com totes les màquines, té els seus, les seves mancances. I, si us sembla, dediquem una estona a parlar de què ens afecta la mesura de la pulsoxímetria i amb quines coses ens hem de fixar. Vinga, primera cosa que tothom se'ns ha dit del dret del revés i tal. El pintat d'ungles, l'esmalt d'ungles. Terrible. Si tens les ungles pintades, el saturador no funciona. Però és veritat a mitges. És a dir, s'ha vist que la pintura d'ungles sí que pot disminuir la precisió de la pulsoximetria, però no tots els colors, només els colors foscos. I tampoc és una cosa excessiva i tampoc és per tots els fabricants. Perquè aniré insistint, cada fabricant té el seu programa, el seu algoritme, la seva forma de calcular aquesta diferència de la llum emesa a la llum rebuda, a quina saturació correspon. Per tant, colors d'ungles especialment foscos, no te'n refiris gaire. Hi ha la trampa aquesta que funciona d'aquella manera, perquè tampoc hauríem de fer-ho, però tots ho fem, que és girar el didal del saturador, girar-lo 90 graus, és a dir, en formes d'anar, en comptes d'anar de l'ungla al pulpell del dit, doncs que vagi de costat a costat, perquè si no atravessa l'ungla pintada.
Sí.
Bé, bueno, això d'aquella manera, Perquè, clar, realment és tot el conjunt de la llum que arriba. Llavors, hi ha una part que serà absorbida. Però, bueno, ens ho creiem i ja està. Una altra cosa que no és gaire sabuda i que penso que és important i que pot fer quedar bastant malament els fabricants és que no només és el color de les ungles el que pot disminuir la precisió, és també el color de la pell. És a dir, a pells més fosques, com que l'absorció de la llum és diferent, a pells més fosques el que se sap és que se sobreestima la saturació. Perquè hi ha un estudi que cita la traducció que diu que els pacients de raça negra tenen tres vegades més possibilitats de tenir una hipoxèmia que no considerarem perquè la lectura del pulsioxímetre ens la dona més elevada del que tocaria. Pel que he llegit, no és molt gran, podríem estar parlant de l'ordre del 3 al 5%, però, és clar, la decisió de posar oxigen moltes vegades depèn d'aquest 3 o 5%. Tu a un tio a 95% no li posaràs oxigen.
Val.
Però al 92, no ho sé. Però és que si et dona 92 potser no n'hi poses, però és que si està a 89 probablement sí. I aquest senyor de raça negra pot ser que no li estiguis posant oxigen per culpa de que t'està dient 92. Motiu d'això? Doncs que els senyors fabricants, quan van fer els seus estudis de validació, feien servir voluntaris. I els voluntaris sempre són homes blancs de raça blanca de mitjana. La sort que tenim és que, com que això s'afecta pel color de la pell, les dones, que sempre estan infrarrepresentades a tot arreu, doncs el color de la pell el tenim si fan fot igual els homes i les dones de qualsevol raça. Però aquí tenim una mostra de racisme, d'aquest viatge intrínsec de moltes coses de la vida, doncs en aquest cas és un racisme que ningú s'esperava trobar, doncs ha sortit. Això s'ha vist molt amb el Covid, i amb el Covid, que sabem que l'oxigen era necessari, doncs segurament hi ha hagut molts pacients de raça negra que no se'ls hi ha posat oxigen quan potser l'haguessin necessitat, o se'ls hi ha posat més tard del que tocava.
Anava a dir que això suposo que ve de que si molts estudis es fan en països on el sistema sanitari no és públic, doncs fa que, no?, gent de raça negra que potser tenen menys capacitat econòmica, doncs estan menys representats en els estudis, no? I això passa amb això i passa amb molts estudis de medicaments. Que es dissenyen pensant que representen a la població global, però a l'hora de la veritat no, perquè doncs, la gent amb menys capacitats econòmiques estan menys representats. I si això correspon a una raça o una no sé què, doncs clar, ja pot ser que els estiguem posant menys oxigen en un subgrup.
Pues aquest és un dels casos.
Vale, vale.
Vinga, més coses que poden afectar la pulsioximetria. Un altre que també ens han explicat, i aquest, sisplau, aquest graveu-vos-el, per favor. Aquest sí que ha de quedar clar. Això mesura la saturació de l'hemoglobina amb oxigen. Però ni totes les hemoglobines són normals, ni tot el gas que arriba al plasma és oxigen. Ens podem trobar a causa habitualment de problemes amb les d'efectes secundaris de medicaments en l'entorn en què ens movem, però bé, també hi ha altres causes, de que l'hemoglobina no sigui una hemoglobina capaç de captar oxigen. No sé, aquí, per aquí doncs, hi ha una cosa que em diuen la sulfhemoglobina, que dius, mare, no sé pas què és això, no? També això del HbA1c, que em sembla que és d'aquestes hemoglobines glicosilades, una d'aquestes coses estranyes, també es veu afectat. Uh-huh. Ens podem trobar de que, si per exemple tenim aquesta hemoglobina amb un sofre que hi ha donat voltes por ahí, ens doni una saturació baixa. El nostre didal ens mesura una saturació baixa i diem, hosti, no sé què està passant. El cas més evident és la carboxihemoglobina. És a dir, l'hemoglobina pot ser normal, però tenim un gas diferent a l'oxigen que ha arribat al plasma, en aquest cas el monòxid de carboni, el CO, que el monòxid de carboni és un... li encanta l'hemoglobina. I s'enganxa l'hemoglobina i no es deixa anar. I com que els saturadors normals són incapaços de diferenciar una hemoglobina saturada d'oxigen d'una hemoglobina saturada de monòxid de carboni, tenim saturacions del 100%, perquè s'enganxa allà l'hemoglobina al monòxid de carboni i no hi ha manera que es desenganxi. I el nostre saturador no ens diu cap mentida, ens diu aquesta hemoglobina està saturada, però clar, està saturada de monòxid de carboni, no d'oxigen. Per tant, la víctima d'una intoxicació per monòxid de carboni, el saturador marca un 100% preciós, però no porta oxigen, l'hemoglobina, porta el que sigui. Una part sí, evidentment, perquè si no estaria mort, i una altra part no. És a dir, amb un saturador normal no ens podem refiar del número que dona en potencials víctimes d'una intoxicació per monòxid de carboni. La més habitual en el nostre medi no són els incendis, que també, sinó les males combustions de calderes, de brasers, de llars de foc, de qualsevol cosa que cremi. Quina sort tenim? Doncs que tenim aparells nous, més moderns, que en comptes de fer servir dues freqüències de llum per llegir la oximetria, en fan servir diverses. I poden detectar d'aquesta manera no només l'hemoglobina saturada amb oxigen, sinó l'hemoglobina saturada amb altres coses. I ens poden dir quina carboximoglobina tenen, quina metahemoglobinèmia, és a dir, quines hemoglobines ineficaces també tenim. D'acord? El SEM de Catalunya, per exemple, fa servir els monitors Corpuls, que la tecnologia és el Massimo, que és un fabricant italià, crec, que et dona, doncs, et dona la mesura de la saturació d'oxigen, la saturació de monòxid de carboni i la saturació, la metahemoglobina, el percentatge de metahemoglobina que tens en sang. Però en el cas aquest, quedem-nos amb la idea aquesta. Monòxid de carboni, la saturació no val. Sí? El que deia la metahemoglobina, una tonteria. Si ens trobem amb saturacions al voltant entre el 85-88%, que li fots oxigen i allò no es belluga, i es queda 85-88, i estic fotent una mascareta de flux, i no puja de cap manera, i sempre està 85-88, potser el problema el tenim en que tenim una metahemoglobina donant voltes per allà que ens està alterant el resultat del nostre saturat.
D'acord.
Més coses que ens poden complicar l'existència amb la pulsioximetria. La més habitual, especialment els que tenim la gran sort de viure a llocs on fa fresca, és la vasoconstricció. És a dir, tu perquè puguis detectar, amb un dit, per exemple, puguis detectar la pulsioximetria, necessites bàsicament que hi arribi sang de forma pulsativa, perquè si no, no hi ha res a mesurar. I és clar, si fa fred, que tens una vasoconstricció perifèrica, doncs arriba poca sang. Per això tenim els dits tan freds, perquè hi arriba menys sang. Ja li podem posar el didal ja, que allà poc que mesurarà. També pot passar si la causa d'aquesta poca sang que arriba a les extremitats no és el fred, sinó qualsevol altra cosa que ho causa. Per exemple, un xoc, una hipotensió, una baixada del dèbit cardíac, que farà que la nostra senyal pulsativa arterial sigui molt baixa. Després, quan parlem de la part de pulsi, explicarem alguna cosa d'aquestes també. També pot passar una cosa, això passarà en els llocs moderns que fan aquestes coses estranyes. Si tenim algun malalt que no té un flux pulsatiu de sang, bàsicament porta un ECMO, del que vam parlar en l'episodi anterior, o porta un dispositiu ventricular de llarga durada, aquests tenen fluxos laminars, no són pulsatius, i realment el pulsioxímetre no detectarà aquesta pulsació. Si la perfusió és bona, ens donarà un número, però, clar, sense... La màquina es tornarà boja, dirà, jo aquí haig de donar un número i una pulsació, i aquí no hi ha cap pulsació, només donaré un número de la llum que arriba a la llum que no ve. Podríem trobar-nos en alguna màquina que digui, no sé de què va, jo dic que això no va. Diria que suposo que les màquines no són tan ruques, però a saber. I lligat amb el tema aquest de la baixa perfusió, de la vasoconstricció i de més, entraríem també en on hem de posar els didals. Que si és un didal, val dit. Si no m'indica, didal, dit. Quin dit? Qualsevol. Sembla que el polze diuen que és el més precís. qualsevol que tingui un flux raonable. De fet, fa uns dies vam tenir un xicot que va venir per una congelació, una miqueta de congelació amb un dit, i una tonteria. Vam posar el didal del pulsoxímetre en aquell llit i tenia un pols bastant digne. Per tant, aquell llit estava relativament ben perfós. Si pots el didal allà i aquell didal no dona res, doncs és que no està perfós. Però també hi ha altres sensors. Tenim sensors que podem posar als dits, però també els podem posar al palmell de la mà, per exemple, amb els nadons. Si hem de fer un preductal a la mà dreta, que bàsicament és un sensor adhesiu, que l'únic que has de fer és encarar tant l'emissor com el receptor, que quedin encarats un amb l'altre. Aquests els podem fer servir a les orelles, també. Si tenim algú que tenim dificultats per posar-li el pulsoxímetre a la mà, doncs li podem enganxar a l'orella. I llavors hi ha altres sensors, un de front, és a dir, tu enganxes un sensor que té la llum l'emet, rebota, per entendre'ns, això ho estic dient molt malament, però espero que s'entengui. La llum rebota contra la pell i és captat per el sensor del costat. És a dir, en comptes de fer la transil·luminació, és a dir, en comptes que la llum travessa el teixit, el que fa és, bueno, diu una retrodispersió, l'envia i el rep. Això és menys precís, però pot anar bé si la perfusió és més dolenta. Quina sonda va millor? Doncs no ho sabem. La que, perquè el nostre pacient en concret ens interessi. Més coses que ens interessen de la l'oximetria, estàvem parlant ara. Hi ha una cosa, bueno, això és una xorrada, però com que surt aquí en el paperot la diré, que és que si tu et donen medicaments que modifiquen molt, molt, molt moltíssim el teu color, especialment el color intravascular, doncs es veurà alterat la mesura. Aquí parlen del blau de metilè, que això sí que alguna UCI fa servir alguna vegada quan estan en una situació desesperada de vasoplègia que no poden resoldre amb vasopressors, diguem-ne, ordinaris. I altres colorants d'aquests, doncs et pots trobar que tinguis unes saturacions raríssimes, perquè, clar, el color canvia i l'absorció dels nostres emissors, doncs és... la màquina es fot un riu. I com a última cosa per comentar de la pulsioximetria, i aquesta també és important, penso jo, i tornen en contra, bueno, que en aquest cas no és culpa seva, tornen en contra dels fabricants, és que la precisió d'aquest càlcul que fan les seves màquines, que ells només l'han pogut verificar amb voluntaris. I tu a un voluntari sa, doncs el pots emprenyar una miqueta, però no el pots putejar molt. És que ens trobem que les saturacions són bastant fiables en valors, diguem-ne, alts, en valors relativament normals. Però a partir de que, si us sona aquella curva que hem parlat de la dissociació de l'hemoglobina, a partir de que comencem a anar a la part baixa de la corba, que llavors es desploma brutalment, clar, aquí no hem agafat un voluntari, hem dit, ara li fotrem una pressió parcial d'oxigen de 40. Home, és molt justet 40, eh? No, però ara, a més, li fotrem de 20. Molt, molt justet, això no ho pots fer-ho. Doncs clar, les seves mesures amb valors baixos de saturació d'oxigen són poc fiables. Quin valor per sota el qual no et refiaries? Bé, en el paper parla del 75%. Jo em quedaria amb que per sota de el número aquell és un desastre, no saps quin és. Ja està. Per sota d'aquí ja hauries d'estar fent coses fa una estona. Ja va estar, no?
Vols dir, Albert, que si tinguéssim, si els fabricants haguessin fet estudis amb gent voluntària sotmesos a baixes pressions d'oxigen, i haguéssim pogut fer els seus càlculs, podríem tindre unes bones saturacions ara o no?
Doncs la veritat no ho sé, però és que fins i tot, clar, per sota de 75, fins i tot aquests que deuen, no sé quines saturacions gasten els que se'n van a expedicions amb altitud, però vaja...
Estava pensant en aquests, eh? Clar, estava pensant...
Has d'estar adaptat, o sigui, que haurien d'haver agafat, i llavors ja no et val tampoc, no? Haurien d'haver agafat els xerpes...
Sí, no, estava pensant en això, la gent que puja... No? I que te'n vas als Andes o te'n vagis on vulguis i puges a 5.000 metres o 6.000 metres i estàs sa, però satures baixet.
D'acord, però has d'estar, per aguantar això i no morir, has d'estar adaptat.
Sí.
Llavors sí, ets un voluntari sa, sí. Però ets d'una població de voluntaris que no és representativa dels pacients que tindràs. És una miqueta...
Sí.
Que l'altre és agafar i doncs agafem a la gent i els asfixiem. Lleig.
Sí, no.
No es pot fer, ja està. Llavors, a partir d'aquí tot són extrapolacions. Aquí sí que es podria fer amb malalts. És agafar i dir malalts de quan els tens a saturacions que et diu 60, dic, doncs, va, traiem-li una gasometria i ho mesurem. I ho portem, clar, això logísticament és un infern per fer això. I a més no portaràs malalts a 60 perquè... Per tant, sapiguem això. És a dir, per sota de cert número, podríem fer servir aquesta referència al 35%. A mi no em sembla pas un número descabellat. Per sota d'aquest número saps que estàs molt avall però no saps on. I el mateix ens passa si ens anem per sobre. És a dir, a partir del moment en què tota la nostra hemoglobina està saturada, la pressió parcial d'oxigen que hi ha a la sang no la podem saber. No aplica la curva de la dissociació d'hemoglobina, llavors podem tenir una pressió parcial d'oxigen en comptes de 100, que seria una pressió normal de 100 mil·límetres de mercuri. La tenim a 1.000, seguirem saturant 100. I si la tenim a 10.000, no s'hi pot arribar, però és igual, seguirem al 100%. Això no seria un problema si no fos perquè la hiperòxia és lesiva. Per tant, sapiguem que 100% probablement tampoc sigui un número que ens interessi, perquè no sabem si estem passats. Doncs quedar-nos amb un número doncs, al voltant del 95 doncs és una bona idea. I sembla que és una bona idea, perquè hi ha diversos estudis que hem donat voltes por ahí, sobretot amb doncs, aturada cardíaca. Sembla que és una bona idea quedar-se amb aquest 95-96 i no buscar més. Jugant amb aquest mateix principi, si tu has d'intubar algú que saps que necessitaràs, deixaràs el malalt una estona amb apnea, doncs t'interessa anar molt amunt. Per tant, has de passar, has d'arribar al 100% perquè saps que estaràs molt amunt. No saps on, però estaràs molt amunt. T'interessa doncs, justament per això, perquè la poca quantitat d'oxigen que tindràs en plasma, que tampoc és molta, però bueno, allà la tens, és una referència que et dona. I sé que he arribat a 100, sé que estic molt amunt, ara el meu malalt té més temps per resistir l'apnea. I això que acabo d'explicar ara ens porta a una altra qüestió que també és interessant, que és que el que jo veig amb el meu pulsioxímetre m'està ensenyant el passat del meu pacient. Per què dic això? O sigui, la saturació de l'oxigen de la sang que estic mesurant en aquell moment és la sang que s'ha oxigenat uns quants batecs enrere. Si ens recordem del circuit de la circulació sanguínia, doncs tenim el circuit menor de la circulació pulmonar, és a dir, el nostre hematie està a l'alvèol, en el següent batec se'n va a l'aurícula esquerra, en el següent batec baixa el ventricle esquerre, en el següent batec surt el ventricle esquerre i X batecs després de que ha passat per l'alvèol arriba a ser detectat pel nostre sensor. Per tant, en funció de la freqüència cardíaca del pacient, ens podem trobar que la mesura d'oximetria d'aquell moment correspon a uns quants segons enrere. Això vol dir, si jo, en el cas que explicava de la intubació, si jo veig un 94, aquest 94 és com tenia la saturació del meu pacient fa 4, 5, 6 segons. Si no faig res, baixarà durant els següents segons. Si faig alguna cosa, al cap de 5, 6 segons, veuré el canvi. Això és un dels motius pel qual, si intubem algú, bé, això ho haurem d'explicar el dia que parlem de la intubació, no? Si intubem algú i la saturació ens baixa, no hem d'esperar que estigui molt baixa, perquè vol dir que encara baixarà més després. I si us en recordeu de la corba de dissociació de l'hemoglobina, cau de forma molt brusca a partir d'aquest punt d'inflexió, que és els 80 pocs. És a dir, 80 ja és un número en què ja s'està desplomant i la cosa va de mal en pitjor. I em sembla que per la banda de l'oximetria, jo ja he fotut un rotllasso, jo crec que aquí, la banda de l'oximetria, ja podríem acabar-ho. No sé si tens algun dubte. Si els nostres oients tenen algun dubte, envieu-ho a un grup de Telegram o ens ho envieu d'alguna manera i el contestarem en un altre episodi.
Ok. Bueno, doncs molt bé.
Va, i deixem la banda de l'oximetria, passem a la banda de la pulsi.
La pulsi.
La banda del pols. Aquesta altra cosa que ens permet mesurar aquests aparells, els pulsioxímetres. He explicat que tinc un pulsioxímetre que vaig comprar a l'eBay fa molts anys. Aquest pulsioxímetre que tenia, que tinc, no tenia una representació gràfica de la ona de pols. Tenia unes barretes que pujaven i baixaven
sí.
En funció de la seva valoració, diguem-ne, anava a dir numèrica, però no sé com dir-ho. La seva valoració de la intensitat del pols era aquesta pujadeta i baixadeta. La majoria d'aparells moderns, fins i tot aquests de dit dels xinos, tenen una ona. Aquesta n'hi diem la ona platismogràfica. Aquesta ona el que mesura és aquesta pulsativitat de la sang que ve. Hi ha una línia basal, ve la ona pulsativa, puja i baixa. Cada vegada que el pulsi detecta un pic prou prominent, ho considera un batec. I els mesura. Com els mesura? Doncs no ho sé, la majoria de monitors que tenim acostumen a fer una mitjana dels tres últims batecs, tant per la freqüència cardíaca com en aquest cas el pols perifèric. O sigui, tens tres de seguits, molt seguits, però tenen una freqüència molt alta. Si estan molt separats, perquè, jo què sé, has tingut una pausa sinusal o què sigui, o fas una mica de bradicàrdia, doncs llavors això canvia. Això fa també que, si tens una arrítmia, doncs la teva freqüència cardíaca mesurada pel pulsioxímetre doncs sigui poc fiable, perquè n'hi ha pujant i baixant. Doncs no pots quedar amb un número puntual, sinó que has d'agafar-te una idea global. Està 130, 140, 120, 130, 140, 120, doncs aquest tio va 130. perquè més o menys el número que ens queda. Sí? La forma d'aquesta ona platismogràfica, és a dir, de com puja i com baixa, ens dona una certa informació. De fet, mireu si ens dona informació que si la ona no és bona, si no tens una ona ben dibuixada, no et creus la saturació que t'està donant, perquè no tens clar que estiguis mesurant el que has de mesurar. Si la ona és bona, és a dir, tu veus un bon pols, saps que aquella persona està ben perfosa i com que baixa perfusió és un dels motius d'imprecisió de la mesura, doncs aquest l'elimines. Però si tens una ona platismogràfica molt dolenta, no saps què estàs mesurant. I això és una de les coses que ens ha de fer por quan tenim un malalt en mal estat. Si el teu saturador és incapaç de mesurar o la ona és dolentíssima, jo em preocuparia bastant poc de la saturació i em preocuparia bastant més de la perfusió d'aquest malalt. És una altra idea. O sigui, amb la ona aquesta dius, és que no sé quina saturació té, clar que em preocupa, evidentment que em preocupa, però no sé quina té. Jo el que sé és que tenim un problema de perfusió, perquè el meu saturador, a pesar d'haver-lo canviat de lloc, a pesar d'haver provat les mil i una, segueix mesurant una curva dolentíssima. Anem a resoldre el problema. No està, el pulsoxímetre no el vam pensar per mesurar això, però també ens és útil. Amb això el que he fet una anàlisi de la forma de la ona, que és una altra de les coses que podem valorar en la pulsoxímetria. Aquí hi ha una part també, no sé fins a quin punt això és molt, molt fiable, algunes de les coses que diré ara. Jo no li tinc una fe cega, amb algunes sí, amb d'altres no. Coses que sí que podem veure. L'amplitud, és a dir, com de gran és aquesta corba, és a dir, aquest pic que puja i després baixa, com de gran és, quin volum hi ha sota d'aquesta corba. De forma indirecta ens mesura quina quantitat de sang, quin volum sistòlic s'ha ejectat. Això, per exemple, és bastant divertit de veure quan tens, per exemple, un extrasístole, que després de l'extrasístole tens una pausa compensatòria, el següent batec veus com és, l'amplitud és molt més gran. Estem parlant de la curva del pulsioxímetre. Per què és més gran? El següent batec ha emès un volum més gran de sang i ha desplaçat un volum més gran de sang perquè ha tingut més temps d'omplir-se l'aurícula i després ha passat més sang al ventricle i ha fet un volum sistòlic més gran. Té la seva gràcia. Veus això i dius, mira, que a més a més també és divertit de veure com des del batec que veus amb l'electro passa una mica de temps i es detecta en el pulsi. Una de les coses del retard. No té per què correspondre el batec que t'arriba, o sigui, la sang que t'arriba no té per què ser la del batec que ha detectat el deixonsis de l'electrocardiograma. Això també és una altra cosa. Aquí en el document, que jo us recomano que llegiu, és molt més ràpid llegir-lo que escoltar-nos, però bueno, tampoc és tan divertit, oi? Hi ha diferents formes d'aquesta ona. La ona aquesta de pulsioximetria que us dic, la ona de pols, té la pujada de quan comença la sístole, és a dir, quan s'obre la vàlvula aòrtica, comença a sortir tota la sang, hi ha un moment de màxima pressió, que és quan tota la sang està sortint, a partir d'aquí comença a créixer la pressió fins que es tanca la vàlvula aòrtica i llavors acaba de caure del tot, no? Doncs, quan s'obre la vàlvula és quan comença la pujada i quan es tanca ja està en la baixada i llavors és una muntanyeta que ve darrere. Sí? Jo el que he vist una vegada vaig veure en el seu moment fa bastants anys amb un aparell no molt precís que no mesurava la forma de la corba. És una taquicàrdia ventricular de 200 i escaig amb un pagès i la màquina mesurava 100 de pols perquè assumia que el segon pic que detectava corresponia a aquest pic que es fa quan es tanca la vàlvula. Ara ja la majoria de saturadors van amb el seu... van amb la ona, ens hi podríem fixar, però no està de més doncs corroborar amb un pols perifèric que aquell número que t'està donant la maquineta correspon a la realitat que tu pots mesurar. En aquest cas era, doncs, segurament la màquina interpretava aquesta segona pujadeta, com que no devia tenir temps d'acabar de baixar del tot, ja arribava la següent, no arribava a la línia basal, ho entenia com aquest pic diastòlic que se'n diu, que és el tancament de la vàlvula aòrtica. Ja ho dic, una curva normal és això, tens una pujada molt vertical, comença a baixar i abans d'arribar a baixar del tot tenim aquest segon pic petitet. I aquí hi ha diferents estudis que ens dibuixen diferents altres formes, no? Altres formes d'aquesta ona. Per exemple, ens diu que si està molt vasoconstrenyit aquest pacient, tenim que el pic diastòlic, és a dir, aquí on se'ns tanca la vàlvula aòrtica, està molt elevada respecte al pic sistòlic, és a dir, allà on arriba, des de que s'obre la vàlvula. És a dir, l'espai que queda entre els dos pics és molt petit. A mi em sembla, aquí això jo no m'hi fixaria massa perquè realment a mi em costa veure-ho. Porto temps que amb els meus, quan estic a l'hospital, que tenim una central de monitorització, allà a la nit que estàs allà rebentat, i veus les zones de pulsi dels teus pacients, miro, a veure aquest, i sóc incapaç de diferenciar una cosa de l'altra. Si algú és capaç de fer-ho i ens ho pot explicar bé, jo estaré encantat d'escoltar. I no sé, jo, per la meva banda, podríem matar aquí. De tota la pulsi, em sembla que tot el que és, això ho podríem dir en pulsioximetria, tot el que necessites saber i més.
Jo el meu pulsi portàtil sí que et fa una petita gràfica de puntets que pugen i que baixen, però no em dona tanta informació, el meu portàtil.
Això vol dir que fa temps que el tens.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
I cau, els moderns, cau, aquests que es compren els xinos.
Sí, cau a terra, es desmunta, el torno a muntar i segueix funcionant. No sé.
És resistent, és resistent.
És resistent, sí. Bé, molt bé, no sé, això penso que sí que ens pot ajudar. Almenys saber quan li podem fer cas, quan no li hem de fer cas. I si no ens agrada, doncs què podem fer, no?, per millorar-ho.
Sí, senyor.
Molt bé, doncs què et sembla? Continuem amb els altres apartats de l'episodi? De...
Sí, home, sí, ara parla tu, que jo he xerrat massa.
Doncs tenim un dels apartats que volíem posar en l'empodcast, era el menys és més. I un dels exemples d'això era l'Essential, que tenim en el salutgencat.cat, que sabeu que n'hi han, són totes aquestes accions ara que hi han, bueno, ara fa molts anys ja, de veure quines coses fem a nivell assistencial, que les fem de forma sistemàtica i que no hauríem de fer-les de forma sistemàtica. Hi ha això, no? L'Essential, n'hi ha altres americanes que són el Do Not Do, el Choosing Wisely, i n'hi ha altres. L'altre dia vam parlar també d'una Essential relacionat amb el metamisol per la febre i el dolor, que per la febre i el dolor, de no donar-la de forma sistemàtica, el metamisol. I avui volia parlar també d'una altra Essential que va relacionat amb les proves complementàries i concretament sobre la radiografia d'abdomen simple. I parla dels pacients que venen a urgències amb dolor abdominal agut, doncs de no fer de forma sistemàtica la típica placa d'abdomen que ens aporta poca informació. Sabem que els pacients amb dolor abdominal poden ser el 5-10% de tots els pacients que consulten en un servei d'urgències i sabem que la radiografia d'abdomen simple té molt poca capacitat diagnòstica si tu no saps ja exactament què estàs buscant. És a dir, en poques vegades una radiografia d'abdomen ens farà canviar el diagnòstic o tractament que li posem. A més, té el problema de la radiació. La radiació d'una radiografia d'abdomen és 35 vegades la que pugui fer una radiografia de simple de tòrax. Per tant, si sabem que no ha de portar grans canvis en el diagnòstic i en el tractament, doncs poder que ho limitem una miqueta i no fem una radiografia d'abdomen a tot pacient que ve amb dolor abdominal. De fet, aquesta recomanació de l'Essential es basa en unes recomanacions de la Societat Catalana de Radiologia i de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències. I ens diu, doncs, amb les quatre ocasions en la que sí que de forma sistemàtica, doncs, està recomanat, no? Perquè sí que te pot ajudar a saber què té el malalt o què li pots fer. I són en el malalt que ve per dolor abdominal agut i sospites una oclusió intestinal o que sospites una perforació d'una víscera buida o que té un còlic nefrític i en casos també de, pel que t'expliqui el malalt, que sospitis un cos estrany. En aquestes quatre ocasions, doncs sí que tranquil·lament pots demanar una radiografia simple d'abdomen i et pot ajudar. Amb la resta de situacions, doncs no és que no la puguis demanar, però no està recomanat de forma sistemàtica. I això és la recomanació de l'Essència, el que us volíem explicar en aquest episodi.
Placa d'abdomen, menys és més.
Bé, i un altre apartat d'aquest episodi de l'Empodcast és, com sempre, l'Urgent Mot. Si recordem, crec que va ser l'últim episodi, vam parlar d'una llista de fàrmacs que podrien millorar el nostre català per fer-ne ús d'aquests fàrmacs. I ens quedaven quatre medicaments que teníem en el diccionari per repassar. I era un que, bueno, no és que fem servir nosaltres precisament a urgències, però sí que hi ha pacients que el prenen i l'has d'escriure a la història clínica, o l'has de tenir en compte en ocasions, i és el metotrexat. Moltes vegades en podíem dir de forma incorrecta el metotrexate, però incorrectament és metotrexat. Què més? També teníem l'ondansetró, d'acord? En el medicament als pacients que estan vomitant i tenen nàusees i volem tractar aquest problema, doncs el que hem de fer és prescriure i administrar un ondansetró. I per, també per temes gàstrics, un inhibidor de la bomba de protons, per exemple l'omeprazola. L'omeprazola. Tot, de fet, tots aquests medicaments que acaben amb zola, en Z-O-L-E, com el metamizol, el metronidazola, tots aquests acaben amb L-E, l'omeprazola, el metamizola i el metronidazola. D'acord? I després hi ha un relaxant muscular, un medicament que fem servir per fer la paràlisi muscular, que fa paràlisi respiratòria, quan fem una intubació, parlem del suc. Suxametoni. El suxametoni és la succinilcolina, el nom correcte, i de fet hem de deixar de fer servir la succinilcolina i fer servir el suxametoni. Suxametoni.
Déu-n'hi-do.
I amb això és tot. Què et sembla, Albert?
Suxametoni, Déu-n'hi-do.
Suxametoni, sí. O succa, no sé si vols dir, sona més fàcil. Això és com dir Xavi o dir-li Xavi, no? Correctament hauríem de dir parlar de Xavi en lloc de Xavi, com la xocolata, no n'hauríem de dir xocolata, sinó que hauríem de dir xocolata. Doncs el succematoni, correctament, si vols encara, a més dir-ho, pronunciar-ho de forma correcta, seria el succematoni.
Molt bé, molt bé, molt bé. Home, veig aquí molta reminiscència francòfona, eh? Perquè l'omeprazole...
És més, ho veus tu, d'origen més francès, eh?
No, ho és com ho escriuen.
Ah,
I
val,
el,
val.
I, de fet, el seu... El succametoni, ells n'hi diuen succametonium.
O sigui, ells... el nom farmacèutic del medicament és... Ells en diuen... francesos en diuen succametoni?
Succametonium, em sembla.
Succametonium.
Sí, sí. Almenys bé, val, alguna no sé vegada que hem tingut formulació francesa... Bé, així, succametonium.
Molt bé, doncs, doncs això és el que acabem, volíem acabar de repassar, que eren aquests quatre medicaments. No sé si tu tenies, Albert, algun urgent mot per comentar.
Mira, jo tinc un urgent mot i una altra cosa que vull comentar després. L'urgent mot, és, de fet, és a causa d'aquesta traducció.
Ah, és del Pulsi, això?
Sí.
Val.
Quan escrivia
ja semblat,
això...
Ja m'ho ha semblat que volies parlar d'això, digues.
Aniria per aquí la cosa, sí. Vaig escriure pulsàtil.
Sí.
Per traduir el pulsatile anglès,
sí.
I m'ho marcava com una falta d'ortografia, el corrector automàtic. I vaig dir, pots comptar el corrector automàtic, que ha de saber aquest tio i tal. I no surt el diccionari pulsatil.
Que ostres!
No hi és. És pulsatiu.
Has de canviar de diccionari. És pulsatiu?
No, perdona, és el diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Hòstia, és el Pompeu actual. No ho podem canviar, aquest diccionari.
Sí.
O sigui que no és pulsàtil, és pulsatiu.
El pulsatiu. Pulsatiu, eh?
Pulsatiu, sí senyor. Un altre més, eh? Hòstia, més friquis no podem ser.
Pulsatiu, va. Doncs
però escolta'm, jo avui no volia parlar de... Havia dit l'urgent mot, evidentment, però tinc una cosa... Si recordeu, fa uns quants episodis vaig parlar d'una cosa que es deia el projecte AINA, que és un projecte ja existia abans, però en aquest cas la Generalitat de Catalunya el va reimpulsar. Per fer que els...
Per deixar la teva veu, no? Per la intel·ligència artificial, la teva veu en català i tot això, no?
Exactament. És a dir, la gent gravàvem i gravem, encara està obert. Especialment per... ens interessen veus de dones i variants dialectals que no siguin el català central. Per gravar àudios, validar-los, que això fa falta a tothom a validar, perquè es necessiten, no recordo quantes vegades més de validar que de gravar. I això és un corpus d'entrenament perquè aquestes intel·ligències artificials puguin entendre el català i actuar en conseqüència. I per què dic això? Doncs perquè l'episodi anterior vaig decidir invertir un temps preciós de la meva vida en intentar fer una transcripció automàtica del que parlàvem.
Sí.
Que us podeu imaginar que transcriure una hora d'àudio, doncs evidentment no és una hora d'escriure, és bastant més. I és una feina ideal per a una intel·ligència artificial. Hi ha molts programes de transcripció d'àudio, hi ha aplicacions específiques per transcriure àudios de podcast, però evidentment en català poca cosa. Fins ara. Hi ha un programari que es diu Whisper, que és una intel·ligència artificial, que tu li pots ficar el corpus d'entrenament que t'interessa. Li vaig posar el corpus d'entrenament del català, basat en el projecte AINA, és a dir, les veus de tots els que veu gravar coses han servit per entrenar aquesta intel·ligència artificial, i vaig treure la transcripció bastant digna, la veritat, de tot l'episodi interior. Uh-huh. Cert que s'ha de repassar i que llançar-ho tal qual pots trobar una sorpresa desagradable, però vaig pensar, si això és el que s'ha fet, sense tenir totes les hores que fan falta, i de més, compta amb aquesta intel·ligència artificial, eh?
Això de la transcripció, Albert, l'altre dia havia d'estar mirant un podcast d'un tema de simulació clínica i és un podcast que durava una hora i mitja i vaig veure que hi havia la transcripció de tot el que es anava dient. Jo vaig veure un diferit, eh? I la veritat és que estava bé perquè volia veure si parlaven d'una cosa en concret i com que tenia tota la transcripció, li vaig buscar les paraules clau i, clar, i me deia, doncs mira, d'això en parlen en el minut 54 i 30 segons. I vaig poder anar directament allà on m'interessava sense haver d'escoltar tot el podcast. No sé si això que estàs explicant tu també podria servir per això o no, per identificar una part concreta que t'interessi.
I tant. I per posar subtítols, per exemple. Pots fer servir per subtitular sense invertir moltes hores de la teva vida. Que aquesta és la gràcia de les intel·ligències artificials, no? Que treballin per tu. Fins ara hem estat treballant nosaltres per elles. Ara seria interessant que alguna comencés a treballar per nosaltres.
Vols dir que fàcilment podríem transcriure tot el que anem parlant i fer-ho en anglès o francès i així hi hauria més gent que ens pogués escoltar o què?
Això ja serien dues intel·ligències artificials, la de transcripció i la de traducció. I, mira,
bueno, però si no funciona...
Softcatalà té el traductor automàtic... català-anglès, o anglès-català, que també fa servir tecnologia neuronal, tecnologia d'intel·ligència artificial, i Déu-n'hi-do, també Déu-n'hi-do.
Sí. Jo per temes de traducció, normalment, a part del Google Translator normal i corrent que fem servir sempre, recomano el DeepL. No sé si...
Sí, però no hi és en català.
Bueno, sí, clar, no hi és en català. Però si has de traduir text en anglès a català o d'anglès a espanyol i espanyol a anglès... El DeepL ho fa força
bé. És molt bo, aquest, també.
Molt bé, Albert.
Tanquem la falca d'intel·ligències artificials.
Val. I ens faltava parlar... Ah, sí, d'algunes recomanacions, que alguna cosa que haguéssim vist interessants. Jo havia estat mirant... És una ajuda que ens dona Up to Date, que és aquest llibre... electrònic, aquesta guia, llibre electrònic que tenim penjat en el núvol i que hi podem tenir accés molta gent. Jo només us volia parlar en l'Up to Date, els que tingueu ja accés fàcil i sabeu com entrar-hi. Hi ha una cosa que són uns gràfics, unes infografies que t'ajuden a fer diagnòstic diferencial. Val? És a dir, ells no en tenen moltes de moment, les van fent a poc, però són infografies en el qual te comparen, per exemple, les característiques d'una faringitis vírica amb una faringitis estreptocòcica, una dermatitis per insuficiència venosa d'una cel·lulitis, una bronquitis aguda d'una pneumònia, una pneumònia viral d'una bacteriana, o un vertigen perifèric o un vertigen central. I el que fa Tafan és uns gràfics molt ben parits i amb tota la informació que puguis trobar tu en l'Up to Date, doncs t'ho posen així molt esquemàtic, amb una infografia molt ben feta i amb enllaços perquè vagis al text. I és una forma fàcil i de llegir i de que et quedi més en la memòria. I per accedir-hi, tu en el buscador d'Up to Date normal i corrent li poses la paraula distinguishing, vale? Distingint o diferenciant. Vale? Li poses en anglès distinguishing i a sota d'això del buscador pues, te dona diferents opcions, anar a buscar un tema, un capítol, un no sé què més, i al final hi ha a buscar gràfics. Pues, tu li poses en el buscador distinguishing i li poses busca'm només gràfics. I ja veuràs els 10, més o menys, que tenen fets fins al moment i que suposo que aniran ampliant a mesura que els vagin fent. I què més? No sé, Albert, tu tenies alguna altra cosa per recomanar? O...
Mira, jo, la meva recomanació per aquest episodi és un lloc web de Suïssa. De fet, de la part francòfona de Suïssa, la Suïssa romanda, li diuen d'això. El lloc web es diu,
sí,
que ho veig aquí, que no m'equivoqui, es diu Bruits, Bruits, guió de xoc, amb CH, punt CH. Això és un de l'Associació Suïssa Romanda, l'Associació Suïssa Francòfona de Medicina d'Urgències. Han creat aquesta pàgina, els joves d'aquesta associació han creat aquesta pàgina per fer el que fem nosaltres, l'educació a Foamed, no? Educació mèdica oberta, d'accés obert, a tot arreu, en qualsevol moment i a més. I tenen una pàgina web on van penjant, un blog on van penjant els articles d'allò que creuen oportú. Tenen un podcast també en francès. La web és en francès, evidentment, també. I també tenen juguesques, els quiz aquests, doncs, que, doncs, no sé, per exemple, l'últim que he vist és qui s'ha de vacunar de la grip? I et posen allà diferents casos i tu dius aquest. Si l'has cagada et diu per què l'has cagada i si l'encertes et diu per què ho has fet.
Sí.
Una miqueta de l'estil de les juguesques de l'Urgent Mod que pengem al grup de Telegram,
sí.
Que per cert avui no hem donat el resultat de cap. Hòstia, no me'n recordo quin era... Després quan editi,
sí.
Quan editi l'Urgent
Mod,
ja posaré la falca de la juguesca de l'Urgent Mod que vam penjant a l'episodi 9, perquè així els que no segueixin el Telegram, mal fet, si no en seguiu, ho sàpiguen. Doncs no ens hem oblidat de la juguesca de l'Urgent Mod. De l'últim episodi, la juguesca de l'Urgent Mod que teníem, la definició era la següent. Dificultat o cessació del pas d'impulsos a través del sistema específic de conducció del cor. Donàvem les quatre opcions, bloqueig, bloc, bloqueig, acabat amb X, o blocatge. I la resposta correcta és blocatge. Va, i fem una altra juguesca de l'Urgent Mod per aquest episodi, que és la següent. La definició diu... Aparició en l'aurícula cardíaca de centres formadors d'impulsos que proporcionen uns 300 estímuls per minut. El nòdul no pot conduir els impulsos amb la mateixa rapidesa i la meitat o la quarta part resten blocats en aquesta zona. El diagnòstic és fet per electrocardiografia. Quatre opcions, com sempre. Flúter auricular, batec auricular, aleteig auricular o fibrilflúter auricular. Com sempre, si voleu saber la resposta de seguida, us ho heu de mirar al grup de Telegram. I si no, donarem la resposta, si ens en recordem, en el proper episodi. Vinga, que hi hagi sort. Per això, bruitsdechoc.ch. El podcast també és interessant. Tenen un... A tu t'agradaria aquest perquè parlen de... Dins dels podcasts doncs tenen una sèrie, entre cometes,
sí.
Perquè tampoc són tants, que parlen dels mites de la medicina d'urgències.
Ah, doncs ja li donarem cop d'ull.
També és interessant.
Val. Ara, quan explicaves això dels que fan els quits aquests, se m'ha passat pel cap una recomanació que ens vas fer un dia... d'una... que eren com... anaven passant diferents arrítmies cardíaques greus i havies d'anar decidint quina desfibrilaves i quina no.
Sí, sí. Això, si aneu...
aquesta?
Sí.
I això m'ha recordat.
Sí, sí.
M'ha recordat.
Si aneu a la nostra pàgina web, empod.cat/recomanacions, i són totes, i aquesta que estàs dient tu, Xavi, la tenim allà, ara no recordo el nom. Sí, sí, aquesta és de les que...
Aquesta és xula, sí.
Aquesta és per fer-la servir... Els que teniu estudiants, aquesta és per fer-la servir amb els estudiants. Els hi fots a davant i els hi dius, mira, noi, fins que no vegis això i no saltis de la cadira, tu no estàs fet per la feina, xato. I a veure, que s'entrenin. Eh?
Sí, sí, sí.
La gràcia d'aquest justament és que quan veus la fibrilació ventricular estàs allà... Aaah! On està el botón? Això serveix bàsicament per això.
Exacte, molt bé, molt bé.
Aquesta, per posar-te nerviós mirant una pantalla.
Sí, sí, aquesta era xula, aquesta recomanació. Doncs pues molt bé, Albert. No sé si ens queda alguna cosa. Ja hem fet molts apartats i hem parlat de moltes coses avui, eh?
Jo crec que si queda algú que ens escolta ja serà meritori.
Penso que només ens falta dir lo dels 50, no? Dels 50 seguidors que hi ha en el Telegram.
Sí, senyor.
Del canal o del grup.
El grup de Telegram ja som 50. Som uns quants, eh?
Ja som 50, sí, sí.
I estaria bé que algú més portés coses també, eh? Però bueno, ja anem penjant alguna coseta, ja. Electros, pengem electros, amics, que jo els meus els tinc molt vistos, vull veure electros dels altres. Altres coses que no siguin electros també les podem posar, eh? Però ja sabeu que a mi em perd això.
No, que després estàs una hora xerrant d'aquell electro i ja no xerrem de res més, Albert.
Sí, sí. Perdoneu-me, soc una mica. És el trastorn obsessiu compulsiu, què hi farem?
No ho sé, ho deixem aquí, Albert?
Vinga, va, tanquem la paradeta.
Vinga, fins la propera.
Vagi bé.
He afegit aquí un petit trosset sobre la intel·ligència artificial i, de fet, aquest tros d'àudio que escolteu a partir d'ara ha estat tractat també amb una intel·ligència artificial. Ja ens direu a veure què us sembla. Si no us interessa, ja ho podeu plegar aquí. Vinga, que vagi bé. I ja que parlem d'intel·ligència artificial, deixa'm fer una falca friqui, va, que tinc unes quantes. A tothom li deu sonar el ChatGPT, que ha estat de moda les últimes setmanes, una intel·ligència artificial conversacional,
sí,
en què tu li demanes coses i ella et contesta. ChatGPT està basat en, bueno, és una empresa OpenAI, és la versió 3, aviat sortirà la 4. Realment, jo l'he provat. L'administrador de la meva instància Mastodon és un friqui i té muntat un robotet que tu li escrius allà el que vols i converses amb la intel·ligència artificial. I se'm va acudir preguntar-li una cosa que jo ja sabia. I aviam què em contestava. Li vaig dir, escolta'm, intel·ligència artificial, quina és la pressió que ha de tenir un neumon de ponament d'un tub endotraqueal? I la intel·ligència artificial no es talla un pèl i diu, entre 10 i 20 centímetres d'aigua. I ho ben dit, eh? O sigui, el paio conversa superbé. I el pressió ha de ser entre 10 i 20 centímetres d'aigua. No és entre 10 i 20, és entre 20 i 30. I vam mantenir una conversa. O sigui, jo li vaig agafar i li vaig dir, escolta'm, i d'on ho has tret, això? D'una pàgina web de la Universitat de Barcelona. Molt bé, tenim una conversa. Passa'm l'enllaç de la web. L'enllaç de la web és example.com. M'estàs trolant, xaval. O sigui, el tio és capaç de conversar.
Sí.
I vaig quedar francament impressionat. Dic, hòstia, la conversa boníssima, el resultat.
Bueno.
La informació un tronyo, però la conversa boníssima. Dic això de l'intel·ligència artificial, però lligant-ho amb això que he parlat del Whisper, que el Whisper m'ha impressionat realment. És a dir, aquesta transcripció, és a dir, és capaç de detectar la veu de tres persones diferents, que érem tres en aquell episodi, cadascuna amb la seva tonalitat, el seu accent i tal. A més, amb llenguatge complex, perquè és llenguatge que no és d'ús comú, i compte, que la va clavar. Després t'apareix el ChatGPT aquest, que conversa de conya, però et pot unes troles que... Vull dir que és... Que no ens passi res a les intel·ligències artificials a futur. Ja ho has dit.